107.0 FM.
Do you go with me?
Tots els dijous a Canal 20 Ràdio a les 10 de la nit, Tot Country. Un programa on pots escoltar la millor música country del moment. Tot Country, els dijous a les 10 de la nit. Programa produït i presentat pel Frank.
Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plegats.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio.
...012, la Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal presenta un programa històric per reviure les cançons de sempre. Para que no me olvides.
T'espero els festius amb aquest punt del dial perquè recordis amb mi aquelles cançons inoblidables que formen part de la teva vida.
Para que no me olvides.
Para que no me olvides. Tots els dissabtes, diumenges i festius a Canal 20 Ràdio. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal, a Canal 20 Ràdio.
Wanna move your body to the house beat.
La música de ball dels anys 90 segueix viva.
Wanna move your body to the house beat.
Som la generació que ballàvem amb el cor i sempre amb energia positiva. Rhythm is a Dancer, el repàs a més de 20 anys de música Remember.
Hola família, sóc DJ Flecky. Cada setmana repassem els temes que ja formen part de la teva vida. Passant pel dance, la màquina, hardcore, edicions especials, temes exclusius i també DJs col·laboradors. Rhythm is a Dancer, dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit a Canal 20, Ràdio Olèrdola, 77.0 de la FM.
Penedès en xarxa. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
La coach i educadora Alba Castellví ens continuarà ajudant a educar els fills i les nostres filles a trobar el nord sense cridar, sense perdre la paciència, com en el títol del seu llibre. I un cop al mes ens acostarà aquesta brúixola educativa. Bon dia, Alba, i ben tornada.
Bon dia, doncs amb molta il·lusió de tornar a ser aquí.
Anirem compartint aquests espais, aquestes brúixoles, mes a mes. I avui, en aquesta tornada, parlem d'aprendre a fer de pares i mares.
Ui, aprendre a fer de pares, mares, això és una cosa que no ens ensenya ningú, no? I a vegades l'anem aprenent sobre la marxa. I bé, a vegades surt més bé, a vegades no hi surt tant, per tant, penso que és important. Sí, és una bona proposta aprendre a fer de pares, què significa, com es fa, és tot un tema per començar temporada, ja que parlarem d'això durant totes les edicions d'aquesta secció, de quines coses podem aprendre, què és el més rellevant, com fer-ho bé.
Perquè, Alba, educar és una cosa que la fem tots, però que ningú ens ha ensenyat.
Exacte, de fet, jo molt sovint a les meves xerrades ensenyo als pares una vinyeta de la Mafalda que m'agrada molt i que sempre em fa somriure, que és la Mafalda parlant amb el seu germà petit sobre els seus pares. No? Se'ls mira i parlant amb el seu germà li diu, referint-se a ells, li diu: "Has de pensar que aquesta bona gent, abans d'ensenyar-nos a nosaltres, no havia ensenyat mai ningú." No? Volem dir, és que fan el que poden, pobres, no tenen experiència prèvia, no tenen formació, què vols que facin? Vull dir que, en fi, ella és així de condescendent, no? Com sempre la Mafalda, però el que explica és veritat, és a dir, com tu deies, ningú ens n'ensenya. I és curiós, perquè al final educar els fills és una cosa molt important, no? Potser és el més important que farem a la vida, en el sentit que estem formant les persones que prendran les decisions sobre com serà el món d'aquí 4 dies. I de fer una cosa tan important no n'aprenem. No sé, quan fem altres coses importants a la vida, sí que rebem una formació per fer-les bé, no? El millor possible. Jo què sé, per aprendre, doncs, a portar el cotxe. Per aprendre a portar el cotxe, anem a l'autoescola. Per què anem a l'autoescola? Per què hem de demostrar després en un examen que hem après a conduir? Home, doncs lògicament perquè si no en sabéssim prou estaríem posant en risc la nostra pròpia vida, però també la vida d'altra gent a la carretera. En canvi, a l'hora d'educar ciutadans, que és una cosa tan rellevant, educar les persones que hauran de conviure entre si i que hauran de fer el món de demà, el món on viurem tots, per començar ells mateixos, però també nosaltres quan ens fem grans, sembla que no calgui aprendre res. I és una mica contradictori, perquè potser educar algú és tan important com conduir un cotxe. I, en canvi, doncs, efectivament no n'aprenem. Ens n'ensenya l'entorn, anem fent sobre la marxa i, poc o molt, improvisant, anem fent el que podem.
Però, clar, amb la intuïció, amb aquesta improvisació, no n'hi ha prou.
No sempre n'hi ha prou. Moltes vegades sí que la intuïció i el sentit comú ens ajuden a fer les coses més o menys bé i els nostres fills van creixent i normalment ens en sortim prou. El que passa és que sí que és veritat que davant de determinades dificultats de la vida quotidiana sembla que necessitem, de vegades, estratègies, tècniques, eines que no venen només de la intuïció. És en aquest sentit que és veritat que no n'hi ha prou. La prova és que no sempre, davant de determinats reptes, trobem una solució tranquil·la, no? Sovint el que hem de fer per desbloquejar situacions és aixecar la veu, renyar, castigar, i això vol dir que la intuïció no ens ajuda de manera suficient a fer les coses amb calma, d'una manera fluida. No sempre el que fem servir és la intuïció, eh? A vegades ens pensem que és la intuïció, a vegades el que fem és copiar models que hem vist a l'entorn, que hem viscut i que hem interioritzat. I ens pensem que allò que fem ens surt de dins, quan en realitat és una cosa presa. Moltes, moltes vegades, més que no pas ens pensem, eduquem seguint el model dels nostres pares. I els nostres pares no és que es proposessin ensenyar-nos a educar quan ens van educar nosaltres, però sí que ho van fer. Perquè en la mesura que nosaltres vam fer de conillets d'Índies de la seva experiència, nosaltres hem viscut un model educatiu que, a falta d'altres per contrastar-hi, sovint és el que acabem reproduint en el cas dels nostres fills, pensant-nos que ens l'inventem, però en realitat l'hem viscut i l'hem fet nostre.
I això que tot sovint hem dit en veu alta, jo no ho faré així quan em toqui.
Quantes vegades, eh? Quantes vegades hem dit, jo a casa meva això no passarà, jo amb els meus fills això no ho faré mai d'aquesta manera.
I pam, surt.
Exacte, exacte, i surt, perquè sovint tenim molt clar el que no voldríem, tenim molt clar el que voldríem evitar, però el que no tenim tan clar és com aconseguir fer allò d'una altra manera, no? Potser algú, per exemple, pensa, bueno, a mi no m'agrada, doncs, castigar sistemàticament. Però ve un punt que quan haig de corregir una conducta que es repeteix diverses vegades i que no trobo manera de reencaminar, doncs sento que no tinc més remei. I aleshores acabem fent allò que no voldríem perquè no tenim una alternativa. Són alternatives que, si no les hem experimentades, si no les hem viscudes, no les hem interioritzades.
Sovint aprenem a educar sobre la marxa, amb el sistema d'assaig-error.
Exacte, és el sistema que acabem fent, no? I el sistema d'assaig-error, què passa? Que ens esgotem moltes vegades perquè ens cansem d'equivocar-nos, a dir, ostres, és que això, doncs, bueno, ja ho he fet diverses vegades d'aquesta manera i no funciona, però així i tot encara hi tornem. És que sí que aprenem amb el sistema d'assaig-error, però aprenem amb aquest sistema, sí, reflexionem, sí, aprenem dels errors. I ja diuen, no?, que l'home és l'únic animal que ens ensopega dues vegades amb la mateixa pedra. No sempre ho fem, no sempre reflexionem, no sempre n'aprenem, sinó que repetim una i una altra vegada els mateixos errors anteriors. Quan cometem un error ens paréssim a reflexionar i diguéssim, molt bé, això que m'ha passat, per què m'ha passat i com ho haig de fer per evitar-ho, aleshores sí que n'aprendríem. Però moltes vegades, com que portem un ritme intens, no ho fem.
No tenim aquesta estona de reflexió.
Exacte. Ostres, això no ha sortit bé, però no ho retenim perquè no hi pensem prou.
I s'escapa.
I un altre dia, sí, es torna a escapar.
Per què creus que és important aprendre a educar, fer bé aquest rol en el qual estem implicats, implicades?
Que parar-se a pensar i aprendre'n a consciència és important perquè educar els nostres fills probablement és el més important que puguem fer a la vida, no? Perquè si els eduquem bé, els estem capacitant per desenvolupar els seus propis projectes en el futur i per ser feliços en les seves circumstàncies. Per tant, hi ha alguna cosa més important que puguem fer pels nostres fills que educar-los correctament? Jo penso que no. Per això és tan important que ens dediquem a aprendre'n, no? I encara hi ha una altra raó, que és que, evidentment, si ho fem bé, viurem millor. No només ells, sinó també nosaltres. A la mesura que aconseguem tenir educacions que permetin que les relacions flueixin i que ells estiguin bé, doncs nosaltres, en família, viurem més tranquils.
Hi haurà pau familiar.
Hi haurà pau, hi haurà potser menys conflictes, hi haurà... que n'hi ha d'haver perquè també s'han d'aprendre a gestionar, però potser menys cansament, per exemple, a l'hora d'haver de repetir les coses moltes vegades.
Menys desgast, no?
Menys desgast i més satisfacció per part de tothom.
Qui ens n'ensenya, doncs, a fer de pares i mares? Qui ens pot ensenyar?
Doncs ens en pot ensenyar a l'entorn, si hi ha persones que en saben i ho fan a consciència i ens hi sabem fixar bé. Ens en poden ensenyar els educadors professionals, que per això hi ha gent que ens hi dediquem. Ens en poden ensenyar els llibres que hi ha escrits sobre aquestes qüestions. És a dir, tenim diverses fonts d'aprenentatge i es tracta de procurar-nos-les, no? Buscar-les. Això, evidentment, comportarà, bueno, doncs un cert temps. És una dedicació que caldrà fer. Quan els nostres fills arriben, hi ha coses que canvien i una és el fet que haurem de dedicar-nos més o menys a consciència, a estar per ells, però també a pensar sobre ells.
Ets autora de dos llibres. Una lectura a fons també ens pot ajudar, ens pot donar pistes?
Sí, les lectures de veritat que van molt bé, perquè encara cada vegada sembla que hem llegit molt i ens recordem de poc, els missatges van fent pòsit dins nostre i les idees que trobem repetides en més d'un text són idees que mica en mica anem interioritzant i que encara que no ens ho sembli ens van transformant com una pluja fina en la nostra manera de fer. Per tant, sí, jo sí que ho recomano.
El mal dels nostres dies és que no tenim temps. Què fem si no tenim temps?
Sí, això també és veritat. Hi ha molta gent que no llegeix perquè li falta temps i més quan els fills són petits, no? Jo penso que si tenim més d'un fill més petit de 10 anys és veritablement difícil i, per tant... sigui dit per endavant que una cosa són les recomanacions i l'altra les dificultats a l'hora de portar-les a terme. Si no tenim temps de formar-nos llegint, per exemple, ho podem fer d'altres maneres. Per què no posem per cas assistir a conferències puntuals, aquestes conferències que duren una hora i mitja, que moltes vegades es fan quan els fills són a escola o que de vegades es fan als vespres quan ja dormen i que, bueno, no deixen de ser ocasions concretes que tenim perquè ens expliquin coses. Ja no haurem de dedicar temps personal a llegir-les, sinó que algú, potser d'una manera més amena, perquè és oral i perquè és presencial, ens les podrà explicar. I si no, com que tots ens asseiem en algun moment davant l'ordinador i, entre cometes, perdem el temps per distreure'ns amb qualsevol contingut, sempre hi ha els vídeos dels educadors que podem trobar a les xarxes i a YouTube també, de manera que aquestes píndoles, que de vegades duren menys d'un minut, seran idees concretes que ens permetran millorar determinades conductes dedicant un temps realment mínim a la nostra formació, però que serà efectiu, segur.
Això ens pot ajudar en el dia a dia, però quan tenim problemes que no sabem resoldre ni amb la formació que hàgim fet o que tinguem o amb aquestes lectures o vídeos que hàgim fet, quin és el pas?
Val, existeix sempre la possibilitat de buscar una ajuda més concreta, una ajuda particular, una ajuda que ens permeti encarar allò que no puguem resoldre sols o amb les ajudes externes, no? I això és buscar una consulta privada on un educador professional escolti quin és el nostre cas concret, amb les seves particularitats, es faci càrrec de les possibilitats que tenim, de les possibilitats que no tenim, entengui quines són les nostres capacitats, quines no són les nostres capacitats, i a partir d'aquí ens doni idees concretes encarades a resoldre un problema concret amb els nostres fills, o més d'un. És a dir, anar a buscar una ajuda particular com a família. Aquesta és una altra opció.
L'Alba Castellví ens ajudarà un cop al mes a trobar el nord educatiu amb els nostres fills, amb aquesta brúixola, però si teniu consultes puntuals, si necessiteu ajuda, podeu contactar amb ella a través del correu alba@albacastellvi.cat. I Alba, explica'ns quins són els problemes més freqüents en una consulta.
Mira, potser un dels més habituals és el problema que tenen molts pares i mares amb les qüestions de límits, no? És a dir, conflictes que impliquen que els fills doncs, no facin el que hagin de fer en molts moments i que se'ls hagin de repetir les coses moltíssimes vegades. Hi ha problemes també relacionats amb faltes de respecte de formes diverses. Tots els problemes que tenen a veure amb la gelosia, especialment gelosia entre germans, una gelosia que de vegades porta una conflictivitat que pels pares és molt difícil de gestionar, perquè de fet els conflictes entre germans, jo sempre dic que són una de les qüestions més esgotadores pels pares. Hi ha temes també de falta de col·laboració, en tots els sentits, però a mesura que es fan més grans, falta de col·laboració domèstica.
No s'impliquen prou amb les tasques del dia a dia.
Exacte, és a dir, famílies on els pares tenen la sensació de fer-ho tot i de tenir uns fills que semblen usuaris de la família i de la llar, més que no pas membres actius, no? Això passa molt, sobretot, quan s'arriba a l'adolescència i això és fruit de molts problemes de convivència.
Però s'ha de cuidar des de petits, no?
És molt important. Un dia en podríem parlar com aconseguir que els nostres fills col·laborin per evitar tenir adolescents que no vulguin fer res de res a casa perquè s'han acostumat que els pares funcionen com una empresa de serveis que proveeixen per totes les seves necessitats.
O que no puguis ni obrir la porta de l'habitació d'un adolescent del caos que representa, que regna allà dins, no?
Sí, sí, això és un gran tema. De fet, els adolescents són un món a part, és ja una altra etapa de l'educació i realment se n'ha de parlar en un altre capítol. És un tema infinit i l'habitació ocupa el 50% d'aquest espai de preocupació dels pares respecte als seus fills.
I el rendiment escolar també amoïna, també és motiu de conflicte?
El rendiment escolar, sí, és un motiu de preocupació dels pares que moltes vegades es pregunten quina és la millor manera d'ajudar-los. És a dir, els han d'ajudar a fer els deures, no els han d'ajudar, quines condicions els han de facilitar, quina és la relació que han de tenir amb l'escola. El tema de l'aprenentatge, en general, quan un infant té problemes, és un tema de preocupació per la seva família i aquí doncs, la consulta particular també orienta moltíssim sobre quines són les millors pràctiques des de casa per ajudar-los a aprendre més i millor.
A consulta, quin paper juguen els fills? Hi van? Hi participen?
Doncs depèn de l'edat que tinguin. Quan són adolescents, sí que hi participen, perquè amb els adolescents el que s'han de fer són acords per la convivència, moltes vegades. A vegades hi ha algunes sessions on hi participen els pares a soles, però després s'hi sumen els fills a l'hora de tancar acords, perquè és molt important que ells sentin que tenen un grau de responsabilitat en el funcionament de tot plegat i, per tant, hi són presents quan aquests acords s'han de teixir entre tots, no? En canvi, quan els fills són més petits, només quan és imprescindible que l'educador els conegui, fan un paper en el procés, no sempre acudint a la consulta. De vegades, en el meu cas, per exemple, puc ser jo mateixa qui em desplaci a conèixer aquests nens en el seu entorn domèstic, natural, i evitem així traslladar-los a un espai tan artificial com és un espai professional, no? Però moltes vegades no és necessari, és a dir, només treballant amb els pares ja poden fer tot de coses que faran que canviïn les dinàmiques familiars i que els seus fills es trobin millor. Així que no sempre cal.
Anem al principi de tot plegat. Què penses que haurien de saber tots els pares i mares abans d'engegar l'aventura de tenir fills?
Allò que dèiem, oi? Com ens podríem preparar abans de començar? Està molt bé que ens preparem mentre l'aventura ja està en curs i a mesura que veiem quins són els reptes que se'ns van plantejant i anem buscant respostes concretes. Però si abans tenim clars alguns aspectes bàsics, millor, no? Potser el primer que cal tenir clar, i ara sembla que faci broma, però no, és que no serà fàcil i que se presentaran un seguit de disjuntives, que haurem de prendre decisions, que aquestes decisions a vegades comportaran posicions morals, altres vegades seran qüestions pràctiques, que no sempre són tan senzilles de resoldre i que, per tant, hem d'estar disposats a pensar i a formar-nos constantment, no? És a dir, que no serà fàcil, és important tenir-ho clar. I després també potser alguns aspectes bàsics de la criança, no? Evidentment, tothom es prepara per a les qüestions d'alletament, higiene, però també cal tenir una mica d'idea sobre qüestions bàsiques d'alimentació, les primeres edats i fins a l'adolescència, les qüestions dels límits, la importància del dormir, també alguna qüestió general del desenvolupament de l'infant al llarg dels primers anys, no? Quines són les etapes evolutives fonamentals, bàsicament per saber què podem esperar del nostre fill i com promoure les seves capacitats. Qüestions bàsiques i que no són complicades, però que sí que són importants a tenir en compte des del començament per orientar bé la creixença. Crec que això no costaria gaire i fora d'ajuda pels pares si es pogués orquestrar algun tipus de formació inicial.
És una assignatura pendent a la nostra societat.
Exacte, i està molt bé que en parlem, perquè tot això que fem és anar sembrant llavors, anar donant idees perquè algun dia sigui possible.
L'Alba ens anirà acompanyant, més a més, amb aquesta brúixola educativa i sempre que es presti, que en tinguem ocasió, hi posarem música, perquè hi ha grans poetes i cantautors d'aquest país que han reflexionat al respecte de l'educació i dels petits.
Sí, mira, precisament hi ha una cançó de Lluís Llach que podríem sentir, que és una cançó que es diu Aprendre, no? I que té una lletra molt bonica. I diu coses com ara, aprendre que l'esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou demà. Aprendre a esforçar-se també és fonamental pels nostres fills. I de fet nosaltres avui hem parlat de l'esforç que també com a pares fem per educar-los millor, no? I és veritat que no hi pot haver esperança si no hi ha també aquest esforç de cada dia perquè les coses surtin l'endemà millor. I en fi, en aquesta lletra tan bonica, on el Llach també diu que aprendre que en certesa res no tinc si no m'ho dones, o aprendre que sóc només si existeixes, aprendre per saber-se desaprendre, vet aquí el vell secret, ens fa pensar que abans d'aprendre coses noves cal abandonar coses que potser sabíem i que ja no volem saber d'aquesta manera, sinó que les volem saber d'una altra, no? Desaprendre per aprendre de nou. Això és el que procurarem durant la secció d'aquest any.
Gràcies, Alba Castellví, per seguir amb nosaltres, per ajudar-nos amb aquesta brúixola educativa que avui acaba amb aquest Aprendre de Llach. Fins aviat.
Fins aviat.
aprendre que res no acaba si dintre meu abans no acaba, que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor esclata l'alba. Aprendre que l'esperança és mentida si no hi ha cada dia un esforç pel nou demà. Aprendre a estimar-se la vida quan la vida fa. Aprendre que si un infant mata, la meva mà no és massa estranya, que n'és de trist si un infant mata amb llar.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:45. És moment de tornar amb aquesta informació dins del Penedès en xarxa. Ho farem per començar des de Canal 20 Ràdio explicant que es confirma la tendència a la baixa en la xifra de donacions de sang a Moja. Ens ho explica, com dèiem, des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara.
Bon dia. Fins a 14 donacions de sang es van obtenir dijous passat en l'estada que feia a Olèrdola una unitat del Banc de Sang i Teixits instal·lada al centre cívic La Xarxa de Moja. La xifra de donacions està per sota dels registres que anys enrere s'havien obtingut al municipi. En alguna ocasió s'havia arribat a les 30 donacions. L'any passat, per les mateixes dates, les donacions al centre cívic La Xarxa van ser 18 i els oferiments 6. Entre els 14 donants de dijous passat hi ha una persona que donava sang per primera vegada. Alguns donants han expressat que no es va poder donar sang fins a 6:45, mitja hora després de l'horari anunciat, i això hauria provocat que alguna persona que desitjava donar sang no ho acabés fent.
Continuem i ho farem explicant que el Papiolet tindrà noves làmpades de LED per solucionar el problema de les apagades. Des de Domenys en Ràdio ens ho comenta Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. Entre els mesos de juny i juliol es van produir una sèrie d'apagades a l'enllumenat públic del Papiolet, degut a que es consumia una potència més gran que la potència contractada i aquesta provocava l'apagada de l'interruptor del control de potència. Després de verificar que aquest era el causant de les apagades, es va revisar tota la instal·lació i es va decidir, amb el Consell de Tècnics, intentar baixar la potència canviant les làmpades dels fanals que ja estaven fora de la seva vida útil per unes de LEDs que consumeixen molt menys i, per tant, baixar la potència consumida. Com que rebre aquestes noves làmpades havia de trigar uns dies, es va desconnectar de manera provisional una part important dels fanals per evitar que es tornessin a produir més apagades. Revisada a fons la instal·lació, es va veure que el quadre no tenia la tensió apropiada, ja que funcionava a 127 watts, quan el correcte seria d'entre 230 i 400. A més, la instal·lació no reunia les condicions adequades per augmentar la potència contractada i evitar problemes futurs. Paral·lelament, es va sol·licitar a Endesa la desconnexió temporal de l'interruptor del control de potència mentre es reuneix més informació i es decideix quina és la millor opció per eliminar definitivament els problemes de l'enllumenat públic al nucli del Papiolet.
Continuem i ho farem explicant que Calafell revalida les tres flors al certamen Viles Florides de Catalunya. Ens ho amplia David Canto des de Bellvei Ràdio. Molt bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Calafell torna a comptar un any més amb la distinció de les tres flors en el certamen Viles Florides de Catalunya. El màxim de flors que es poden aconseguir són quatre. A les anteriors edicions, Calafell ja havia assolit tres flors, el 2018, el 2017, el 2016 i el 2015, i dues el 2014. Organitzat per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, el certamen busca fomentar els espais verds. Entre altres, el jurat ha tingut en compte aquestes actuacions realitzades en els darrers anys, la recuperació de nous espais en zones que estaven molt degradades urbanísticament i socialment i on s'han plantat arbres, arbustos, gespa i flors, la replantació d'arbrat en els escocells buits del municipi, la plantació de flors diverses a les places del municipi per tal de donar-hi color i la incorporació de nous espais enjardinats a la remodelació de carrers del nucli antic.
I també us comentem que la regidora sadorninenca de Cooperació, nova vocal del Fons Català de Cooperació, ens ho explica des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Bon dia. La regidora de Cooperació de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Marta Castellví, ha estat escollida com a vocal de la Junta Executiva del Fons Català de Cooperació durant la 41a Assemblea General Ordinària que es va celebrar divendres passat a Barcelona i que va escollir l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La vicepresidència recaurà en l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que repeteix en el càrrec. La secretaria serà per l'alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, que s'incorpora a l'executiva, i la tresorera serà la tinent d'alcalde de Sant Boi del Llobregat, Alba Martínez, que repeteix responsabilitats. Juntament amb ells, fins a una vintena de municipis catalans tindran representació a les vocalies, entre ells tres municipis penedesencs, Sant Sadurní d'Anoia, Vilafranca del Penedès i el Vendrell.
I acabarem des de Ràdio Vilafranca explicant-vos que l'Espai Jove a la Nau presenta la programació de tardor apostant per mantenir una oferta d'oci i cultura. Aquest mes d'octubre s'engegarà la programació de tardor d'aquest Espai Jove a la Nau, després de les bones sensacions que ha deixat els seus responsables la primera programació estable en aquest equipament que es va fer a l'estiu. El regidor de Joventut, Miquel Medialdea, recordava que la Nau va iniciar la seva activitat el mes de febrer i que durant l'estiu s'hi van fer els primers actes programats des del Servei de Cultura. La valoració que en fan és positiva i per això de cara a aquesta tardor es mantenen algunes de les propostes de cursos i tallers. Es manté, per exemple, el club de lectura i escriptura, el taller de percussió, el de ball o el de teatre. Com a novetats per aquesta tardor es plantegen dues propostes que volen respondre a una demanda dels joves per tenir alternatives o ofertes d'oci habituals. Medialdea parlava així dels Happy Fridays adreçats als usuaris més joves i la nau de cultura per als joves fins a 30 anys.
Penedès en xarxa.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà. Facin
els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Canal 20, Ràdio Lèrdola presenta Rhythm is an Answer, el teu programa de música Remember. Totes els estils, els temes exclusius, DJs col·laboradors, DJs convidats, el Remember segueix viu dimarts i divendres de 10 a 12 de la nit. Rhythm is an Answer amb DJ Flecky. També ens trobaràs a Facebook. Torna a la millor època.
La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Xxxt! Silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Balló.
Tots els dissabtes i diumenges,
A partir de les 8 del matí, l'Havanera és la protagonista a Canal 20 Ràdio. M'agrada la tramuntana. Sons a cau d'orella. De 8 a 9 del matí, dissabtes i diumenges.
Sons a cau d'orella, on l'Havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
Si som molt lluny de Calella.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Borguen ha estat, sens dubte, una de les sèries polítiques més destacades, recomanades i comentades aquests últims anys. El seu creador va ser aquest cap de setmana a Barcelona per participar al Serializados Fest. Allà, entre altres coses, va explicar que la sèrie ja ha quedat una mica antiquada, no és del tot actual, perquè és d'un temps anterior a l'aparició de personatges com Donald Trump i Boris Johnson, com explicava el seu creador, el J.P. Jervik. Sentirem ara alguns dels moments destacats de la conversa que va mantenir amb el guionista Oriol de Balanzó i que ha recollit el David Canto.
Well, first of all, J.P., thanks for coming. It's really a pleasure.
Bueno, en primer lugar, Jeppe, muchísimas gracias por venir. Constituye un auténtico placer para el festival contar con tu presencia. Es todo un honor. Escribiendo para Borgen, ¿pensabas en alguien, en algún perfil, en algún tipo de personas, en algún tipo de persona, o estabas diciendo, mira, quiero que lo vea todo el mundo, así que lo voy a hacer lo más universal posible, a pesar de que en verse de la política danesa? ¿En quién pensabas o en quién piensas cuando escribes?
But also with Follow the Money, but with...
En Borgen, y también con Follow the Money, pero en Borgen queríamos apelar al público danés, no internacional. Incluso después, con el éxito de Borgen, también con Follow the Money quería apelar también al público danés, porque conseguir 1 millón de espectadores es muy difícil. Y si pienso también que tengo que resultar atractivo para Alemania, España, me puedo perder. Así que me centro en el público objetivo danés. Y yo creo que eso es lo importante, el escribir una historia que resulte creíble, pues para las personas de Dinamarca, ¿no? Para mis amigos, para mi familia, y si les resulta a ellos creíble, pues entonces puede exportarse. Pero lo peor, yo creo, es ponerse a pensar en algo que tenga que ser internacional y que vaya a apelar a todos los públicos, porque yo creo que al final no le va a resultar atractivo a nadie, porque pierdes el alma. Sí, es como... Es como decía David Simon, ¿no? Que se joda el espectador medio, ¿no? Básicamente lo que quiero es centrarme en mi espectador o público objetivo. Si les gusta el público de Dinamarca, ¿por qué no le va a gustar al resto del mundo? Y después, cuando diseñamos personajes con Borgen, lo que hacíamos era que teníamos un gran desafío, porque ya sabíamos que esta serie tenía que ser muy real, muy creíble. Y teníamos que sentirlo como la política real de Dinamarca, de lo contrario no atraería al público. Y haciéndolo desde una cadena pública no debería estar demasiado relacionado con los políticos, porque si no nos podrían acusar de partidismo con la serie. Así que tenemos que hacer a la vez que fuese creíble, y entonces lo que hicimos fue tomar a algunos políticos reales de la escena política de aquel momento, y lo que hicimos fue pues meterlos en la Turmix, mezclarlos de forma que en todos los personajes, los líderes de los partidos políticos en Borgen, Ninguno de ellos se parece a una única persona que haya como político en la escena política de Dinamarca, pero todos tienen rasgos distintos de dos o tres políticos reales, de forma que son como una especie de conglomerados de personas reales, una especie de machiembrado de rasgos. Entonces sientes como si les conocieras, como si hubieses leído sobre ellos en los periódicos, pero no sabes exactamente quién es quién, pero los sientes como reales. ¿Generasteis un partido político nuevo fruto de vuestra invención o había algún partido político que no fuese ni de la izquierda ni de la derecha, ni de aquí ni de allá y que plasmaseis? A ver, tenía que ser creíble, podíamos haber hecho... A ver, en Dinamarca en aquel momento teníamos 7 partidos políticos en el Parlamento y podríamos haber dicho en Borgen, venga, solo hay 2. Pero no habría sido realista y en Dinamarca habrían pensado que eso habría sido absurdo porque no es así como funciona la escena política en Dinamarca. Teníamos que tener más partidos políticos y para que fuese más creíble y creamos nuestros propios 7 partidos políticos, exactamente 7, y cada uno con un nombre distinto con respecto al real para hablar de manera libre y todo el mundo sabía que este partido corresponde a este partido, etcétera. Y si nuestro partido político laborista en la serie, pues estamos hablando de nuestro partido político laborista y era distinto al real y podíamos hablar con libertad, entonces nadie nos podía acusar de partidismo. ¿Y no ha habido algún tipo de presión política por parte de los partidos? Porque estás en un canal de televisión público y conforme lo entendemos nosotros siempre hay alguien de algún partido político que llama a la televisión y dice, oye, mira, en la temporada 2 a lo mejor tenéis que portaros mejor con nosotros porque tal o por Pascual. Me pregunto si se os ha sometido a algún tipo de presión política o pública o privada cuando estabais escribiendo la segunda temporada, no solo en la segunda o en la tercera, también en la primera, porque como hacemos tan poquitas series en día, rápidamente se difundió el rumor de que en día, en aquel momento, las series de policías, bueno, se hacían muchas series de policía, muchas series policíacas en día, y se lanzó el rumor de que íbamos a hacer por fin una serie de cariz político. Y como, bueno, queríamos ir a Borgen y hacerlo lo más realista posible. Borgen estaba controlado por el gobierno de derechas y no les gustaba Día, pero queríamos filmar en Borgen y bueno, se inició el rumor y alguien de la extrema derecha nos atacó arduamente en la prensa antes de lanzar el primer episodio, un año antes de lanzar el primer episodio. La verdad es que ya muy tempranito estábamos sometidos a esta presión, pero nuestros jefes en día se comportaron de una manera muy calmada y dijeron, mira, hacer lo que queráis, confiamos en vosotros, porque ya sabíamos que íbamos a hacer una serie partidista donde quisiéramos mover al público de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No, queríamos conseguir una mayor involucración democrática por parte de los ciudadanos. Ese era el objetivo, con lo cual nos sentíamos muy seguros. Pero ahí salió este tipo de la extrema derecha que dijo, esto va a ser como una serie comunista, va a ser un escándalo, deberíamos cerrar Día y que no se emitiese la serie. Pues un montón de presión, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo había salido de la escuela de cine hacía un año y medio, recién salido del cascarón, así que me daba miedo. Cuando escribiste World War One, ha habido desde entonces dos primeras ministras en Dinamarca. La primera ministra salió en Borgen. En The Killing, en The Legacy, hay mujeres y personajes mujer muy fuertes. Me pregunto si Me pregunto si hay un tema crucial para ti, que es que estás colocando a la figura de la mujer en el punto central de estas series. No sé si lo habéis hecho a propósito, pero si veo Boing Boing y The Bridge y si veo The Legacy, veo que en todas estas obras en las que has participado siempre hay un personaje pivotal que es una mujer. Pues para ser honestos, yo pienso que me sale de una manera muy natural, pero no es normal, ¿no? Porque si miro 10 series principales en Estados Unidos, casi nunca una mujer lo protagoniza. Pienso que en algún momento en día nos dimos cuenta de que era extraño que faltasen personajes fuertes femeninos y nos preguntamos por qué no hacerlo. Obviamente con Borgen formaba parte de la serie porque era la historia de la primera ministra, la primera vez que teníamos la primera ministra en Dinamarca. Sí, de hecho era un año antes, ¿no?, de que fuese la realidad. Adam fue quien tuvo la idea originaria de la serie. Y yo creo que él sabía, y nosotros sabíamos cuando estábamos ahí en la sala de guionistas, que pensábamos que vivíamos en una sociedad muy equitativa a nivel de género. No era un mundo ideal, pero sí que estamos en la avanzadilla del desarrollo de la paridad, pero aún así sabíamos que aún no habíamos tenido una primera ministra. Y también sabíamos que cuando la tuviésemos, que ya sabíamos que iba a llegar ese momento, cuando tuviésemos una primera ministra, se la trataría de manera distinta que al resto de hombres precedentes, a pesar de que nos consideremos como muy, muy paritarios. Y hemos hablado con distintas políticas y ellas han dicho que sí, que llevamos razón. Si yo me convierto en primera ministra en algún momento, me tratarán de manera distinta. Y Last Luege, que era el primer ministro en aquel momento, si él trabaja muy duro, de una manera muy ardua, y llega a una reunión internacional, él se queda en Borgen trabajando continuamente durante 5 días y no vuelve a su familia, y entonces se le considera como un primer ministro hiperdedicado. Pero si Lars Løkke lo sustituimos por una mujer y esa primera ministra está trabajando en una conferencia, se queda en Borgen en una conferencia de 5 días y no vuelve a su familia, la prensa la atacaría y diría que es una mala madre, y eso la dolería. Eso le dolería. Y es algo verdaderamente absurdo. Entonces, era un dilema muy interesante. Y a pesar de que sentíamos que estamos en la avanzadilla de los derechos paritarios, vemos que hay muchas diferencias en ese rol y queríamos explorar esas diferencias. Y nuestra serie versa sobre la sociedad, como ya decía antes, y no solo porque verse sobre la política, que la política es algo que está relacionado intrínsecamente con la sociedad, sino también porque Borgen relata la historia de lo que ocurre en una sociedad moderna donde los hombres y las mujeres tienen el derecho a tener una carrera profesional importante, pero ¿qué es lo que ocurre con la familia en esa sociedad? Y estos son dilemas que no son solo los primeros ministros los que los viven, todas las familias. ¿Cómo consigues cerciorarte de que encuentras el equilibrio entre la profesión y la familia, y cómo se granjea el mismo derecho de explorar una carrera al hombre que a la mujer? Y además quieres pues encontrar este equilibrio con la vida privada, y la verdad es que a pesar de que Philip tiene una carrera, pues ten cuidado porque su trabajo, el trabajo de ella, puede ser más importante que el tuyo. Y en Borgen no funcionó muy bien en la primera temporada y pensamos que era interesante explorar todos estos dilemas. Y nos hemos encontrado muchas personas que nos decían al principio de Borgen que muchas personas con puestos poderosos que llegaban a casa y dices, ah, ¿tú has hecho Borgen? Pues todos los domingos pues tenía que discutir con mi mujer en casa por esto, con Borgen. Se lanzan algunas preguntas que, como bien dices, nunca se habían formulado.
Because there were men in power, but
porque siempre había hombres en el poder. Y lo has hecho de una manera muy adecuada, porque Borgen no ha acabado siendo un culebrón. Tenías tus preguntas candentes, en plan, ¿qué ocurre cuando vuelves a casa con tu marido, con tu hijo, tu vida sexual, con la salud? Todas esas preguntas que surgen ahí. Y me pregunto, ¿cómo se establece ese límite entre la vida profesional de la primera ministra y el culebrón, ¿no? ¿No caes en el culebrón porque estás lanzando algunas preguntas importantes, como por ejemplo que cuando las mujeres tienen más poder hay cuestiones que surgen y problemas que hacen que nos demos cuenta de que existen esos problemas en la sociedad? Me pregunto cómo trazas esta delgada línea entre el drama político, los problemas personales, las cuestiones y dilemas, y cuando estás escribiendo, ¿cómo te sientes con ello? Porque tú eres un hombre escribiendo sobre las mujeres, no hace falta que lo menciones ya. Así es cierto que la verdad es que los escritores de Borgen éramos tres hombres, pero lo considerábamos siempre como un argumento feminista cuando lo estábamos escribiendo los tres. La forma de hacer que sea verdadero y no caiga en el culebrón es que queríamos hacer un show que muestre a los políticos. Dos de los tres principales personajes eran mujeres y estábamos lidiando con problemas que les surgen, y no solo problemas que tienen que ver con la igualdad entre géneros, sino que también queremos tratar a Brigitte como a cualquier otro personaje poderoso. Y eso era un punto de vista muy importante para nosotros. Y bajo nuestro punto de vista no debería haber diferencias de si es un hombre o una mujer. Así que básicamente es una serie de corte dramático político. Y no queríamos hacer un remake de West Wing, que sí que es cierto que hay una primera dama, una primera presidenta, y hay política, pero queríamos llevar también al público a la vida privada de los personajes. Pero en primer término, todo el drama se circunscribe a la escena política, y luego también hay drama en la vida personal. Lo podríamos haber hecho al revés, y entonces ya sí que habríamos caído con más facilidad en este culebrón. Si la vida profesional hubiese ocupado apenas un 30% y la personal el 70%, sí que habríamos podido caer ahí, pero las guerras políticas eran lo que impelía hacia adelante en cada capítulo, y luego incluíamos diversos aspectos de la vida familiar. Entonces la vida familiar era como el contexto, por así decirlo, en el que se circunscribe el problema político, y el hilo conductor era la política. Eso es. Porque no estás hablando solo de la vida privada de un político, sino que también estás hablando de periodistas. Uno de los principales personajes es Casper Juhl, y Casper Juhl no tiene problemas en su vida personal, aunque tenga que hablar de alguien que ha fallecido. Siempre sabe lo que hacer, pero cuando hablamos de un personaje femenino parece que hay una presión adicional a la que está sometida, ¿no? Tienes este periodista que tiene una periodista que tiene un affair con su jefe en televisión. Pienso que te centras con mucho realismo en los problemas que tiene cada personaje femenino en el periodismo, en la política, etcétera. Me pregunto si piensas en esto cuando estás escribiendo. Casper también tiene muchos problemas con su vida privada. Es un poquito más complejo porque tiene un historial bastante problemático. Si quieres vender una idea de una serie en día mañana, otro consejillo más. Tienes que tener una premisa clara de aquello sobre lo que versa la serie y resumirla en una frase. Y en Borgen, la premisa era una frase, en plan, ¿puedes quedarte en el poder siendo tú mismo? Y esto tenía que ver mucho con la línea vital o en la historia de Brigitte y de Casper, en plan, puedes tener poder y éxito en un puesto de trabajo y mantenerte íntegro a ti mismo y no ocultarte y no mermar tu alma. Y eso era, esa era la directriz para todos los capítulos y para todos los personajes. Y había diversas narrativas interesantes. Adam es muy bueno escribiendo comedia y había algunas historias cómicas que no iban sobre esta línea narrativa, y entonces tuvimos que apartarlas para ceñirnos a esta premisa, porque esto es lo que nos granjea mayor unidad y Día te lo pide.
Avui hem acabat parlant de Borgen, aquesta sèrie política mítica, amb el seu autor, amb G.P. Jervik, a través d'aquesta conversa que mantenia amb Oriol de Balanzó al Serializados Fest. Aquí ho deixem, que acabeu de passar un bon dijous i fins demà. Adéu-siau.